Ràdio Maricel, 107.8 FM.
A Ràdio Maricel, a cel obert.
I 39 minuts, anem pel ple, ple de 5 hores, 5 hores traient-li l'intermedio, que van ser d'uns 10 minuts aproximadament. Ens serviria, com els dèiem a l'inici de programa, bàsicament per resumir-ho, aquelles paraules que fa molts anys ens va deixar un regidor i al final li haurem de donar la raó. Deia bàsicament que si vols tenir la ciutadania contenta, satisfeta, s'han de complir dues coses. Una, tenir el poble net, i dues, tenir el poble segur. I totes dues condicions per a tothom, pels que estan al centre, pels que estan als afores, pels que estan lluny, pels que estan a prop, pels que viuen a les zones més valorades, pels que viuen a les zones no tan valorades, i estem més o menys, no us diré que en dos debats que estan molt presents ja en els darrers anys. El debat de la seguretat, el debat de la neteja, també van ser presents en el ple municipal del passat divendres. Un ple municipal que va posar sobre la taula el debat sobre la proposta d'acord que va presentar Ciutadans i Nou Horitzó per garantir la seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l'espai públic. Una proposta que va dividir l'opinió del govern municipal, mentre que Partit Socialista i Sitges Grup Independent es van mostrar favorables a una moció que insta la Generalitat a augmentar els efectius policials i elaborar un pla sociolaboral específic. Esquerra i Guanyem s'hi van posicionar en contra i el Margalló es va abstenir. L'alcaldessa va defensar la gestió social i policial de la qüestió, va manifestar que el govern li preocupa molt la venda il·legal i va valorar el posicionament lliure dels diferents partits del govern, tot afirmant que gestionem Sitges des de la diferència. Al final, la moció va prosperar amb 13 vots a favor, 7 en contra i una abstenció, i de nou es va posar sobre la taula aquest difícil equilibri entre l'obligació de fer complir la llei i la situació de vulnerabilitat social que viu el col·lectiu de manters. De la seguretat també se'n va parlar, i de les baralles al carrer precisament se'n va parlar quan el ple va posar sobre la taula també la creació del Consell d'Adolescents de Sitges i el seu reglament. Però es va constatar la preocupació que hi ha per part de la classe política després dels fets que es van viure fa unes setmanes al carrer Primer de Maig. Aquest cap de setmana saben que també hi ha hagut una baralla a la Fragata. En fi, que anem vivint aquesta certa tensió als carrers per part de col·lectius de joves, i el regidor de joventut, Xavier Salmerón, va assenyalar d'una forma molt, molt contundent que s'hauria de posar fre que la violència s'apoderi dels nostres carrers, tot reconeguent que tenim un problema molt important i molt greu. Segurament per això va cridar una mica l'atenció la intervenció del regidor, del nou regidor de Governació, Josep Maria Martínez, el regidor del Margalló, quan es va referir a l'actuació policial davant d'aquestes baralles, perquè diríem que no va ser una intervenció, diguem-ne, que satisfés massa les expectatives dels regidors, en especial dels regidors de l'oposició, bàsicament perquè Josep Maria Martínez va esmentar que bé, que quan la policia és requerida i arriba al lloc, doncs molt sovint els nois ja són fora perquè han marxat corrents. Si ho va dir d'una forma així tan, vaja, tan planera que no sabem si va convèncer massa els regidors en general i els regidors de l'oposició en particular. Josep Maria Martínez.
Vull pensar que són, quan parlem de conflictes al carrer, es tracten d'aquestes baralles, no? Són baralles, com hem dit abans, o bé per grups de joves de Sitges o bé per grup de joves que venen de fora. En qualsevol cas, quan la policia ha tingut coneixement, ha anat per intentar intervindre, i la majoria de les vegades ja estan tot fora, perquè en el moment que veuen que arriba la policia, pues, se'n van, surten corrent. Aleshores, no hi ha... Bueno, s'està intentant fer un seguiment, un control, com hem dit abans, amb els grups d'informadors joves per intentar a la gent que sigui desitjat, els joves que siguin desitjat, per intentar bueno, fer veure que que el comportament ha de ser un altre en aquest sentit, però fins aquí. Ara no podem donar més informació. No és que no podem, no tenim més informació.
Aquestes van ser les paraules de Josep Maria Martínez a l'entorn de l'actuació policial respecte a les baralles que s'han viscut. Com els dèiem, la qüestió de les baralles, la qüestió del top manta, va generar prou debat. La regidora Mònica Gallardo de Junts per Sitges va inquirir a l'alcaldessa sobre què vol fer amb aquest poble, així li va dir, i també quin és el model de Sitges que es vol transmetre. I per altra banda, Nacho Rubí va tenir el seu estiri a ronça amb l'alcaldessa quan li va preguntar si el govern o algú del govern havia negociat amb els venedors del Top Manta o havia arribat amb algun acord amb els venedors del Top Manta, fet que l'alcaldessa, visiblement enfadada, va negar. La primera pregunta va anar d'una forma més atropellada, però en l'apartat de pregs i preguntes també li van tornar a preguntar i ho va negar d'una forma absolutament categòrica a Aurora Carbonell. No van millorar les coses en la qüestió de la neteja. No van millorar perquè la majoria de grups de l'oposició creuen que això no va. Diguem-ne que aquest seria el resum, o possiblement podríem resumir amb una frase de la regidora Maria Lores de Ciutadans sobre en cometes: la gent està muy cabreada con el tema de la limpieza. Es tanquen cometes. Però aquests darrers dies segurament vostès han comentat alguna cosa sobre una de les fotos que s'ha fet més viral, que és la fotografia d'aquest ficus en forma d'arbre que va ser talat a la carretera de les Costes, a la zona on hi ha una bateria de contenidors. Bé, la tala d'aquest arbre va provocar un, diguem-ne, que un aldarull general que va arribar al ple municipal, i li van preguntar, si no recordo malament, va ser també Maria Lores qui li va preguntar a Jaume Monasterio sobre la qüestió. Després Carme Gasulla també va intervenir, sobretot per el volum dels camions i fins a quin punt s'ha mesurat això amb els carrers de Sitges, perquè es veu que hi ha més d'un indret en què els arbres han perdut les branques perquè els camions passen i s'enduen les branques pel volum tan gran que tenen aquests camions. Bé, en qualsevol cas, la resposta del regidor Jaume Monasterio a l'entorn de la tala d'aquest ficus a la carretera de les Costes. Faig un spoiler petit. Ficus, espècie invasora que l'Ajuntament vol retirar dels carrers. Es tanca l'espoiler, Jaume Monasterio.
En quant al tema que em comentava de que s'havia tallat un arbre per posar uns contenidors, de fet no és ben bé així. Tenim una sèrie d'arbres que ja hem d'anar traient. Estem parlant de punts com es va fer a l'Artur Carbonell. Hi ha espècies invasores que són molt problemàtiques i que mica en mica haurem d'anar canviant. I és molt dificultós haver-ho d'explicar així, però són espècies que donen molts problemes. El que vostè em parla d'allà on està, d'aquest que s'ha tallat, si miren una miqueta més avall, ahir i avui, estàvem fent una intervenció en la vorera perquè les mateixes arrels d'aquests arbres estan començant a aixecar la vorera i s'ha hagut de fer una intervenció perquè just en el pas de vianants havien aixecat quasi un pam de terra. Allà s'han de canviar, tota aquesta zona s'han de canviar tots aquests arbres, més tard o més d'hora. Aquí sí que és veritat que hi ha un punt on s'han posat uns contenidors i es necessitava retallar una sèrie d'arbres, de tres exactament, picos, perquè poguessin encabir-hi bé. Jo ho he explicat diverses vegades que la trama de Sitges és complexa per fer una col·locació dels contenidors. Hi ha punts on són molt problemàtics. Aquesta era una molt bona posició per posar-ho. S'ha hagut de fer això? Sí. No s'ha fet exactament pels contenidors. El que hem fet era primer fer aquesta retallada. Els tècnics han vist que amb aquesta retallada aquest arbre patiria molt i el que hem fet finalment és tallar-lo. Jo no era partidari de fer això, realment no era aquesta la idea que teníem nosaltres, però el que sí que estem valorant és si realment en aquest punt el que fem ja és col·locar un nou arbre de les noves espècies, abans no puguem fer tota la filada de totes aquestes voreres. Ja tinc moltes queixes de molts veïns, que ens demanen que traguem aquest tipus d'arbres perquè els estan donant molts problemes en cases. Aquí l'avantatge és que no afecten a cases particulars, a domicilis, però sí que ens estan afectant ja a la vorera. Si mira l'escala que baixa cap al carrer Sant Honorat, que és el carrer que està sota, veurà que està molt bellugada perquè un ficus que hi havia enorme allà, que va caure, jo diria que era amb el temporal de l'agost, ja estava removent tota l'escala. O sigui que realment tenen arrels molt potents que donen molts, molts problemes.
L'explicació del regidor Jaume Monasterio a l'entorn de per què es va tallar aquell ficus a la carretera de les Costes. El ple també va parlar i ho escoltaran perquè hi ha moltes hores de ple, com es deien, i sobretot a l'apartat de pregs i preguntes va aparèixer molt el problema de la neteja. Totes aquestes fotografies i no fotografies de contenidors envoltats de brossa, curulls de brossa per tot arreu, en diferents llocs. Jaume Monasterio va dir que s'estan escoltant les queixes veïnals, que s'està afinant el sistema. Com els comentàvem, no ens va semblar, o menys així des d'un punt de vista merament d'espectador, que quedés tothom massa convençut de les explicacions del regidor, i més tenint en compte que el nou contracte de la neteja és un contracte que puja 8 milions d'euros, que s'estan implementant encara les mesures, però diguem-ne que hi ha una casuística al carrer que pica fort a la porta del regidor de serveis. I en aquesta prèvia del ple, perquè com que va haver intervencions de tota mena, sens dubte, la més singular de totes la va protagonitzar el regidor de Nou Horitzó, Nacho Rubí, a l'entorn del món dels elefants. Com és això? Bé, sobre la taula hi havia una moció per sol·licitar la creació d'una comissió al Congrés dels Diputats i Diputades per esclarir els presumptes delictes de blanqueig de capitals i frau fiscal del rei Joan Carles I. Una moció que es va debatre, ho escoltaran també, que així, que gira, que tomba, etc etc. Però quan va arribar el torn de la intervenció de Nacho Rubí va fer referència, diguem-ne, al paper del rei en el 23F, en la memòria històrica i el respecte que ell li tenia, i fins i tot va parlar que l'any 1994 ell va fer la mili a Porto Pi, al costat de Palma i al costat del Palau de Marivent, i que vaja, en fi, que l'entorn anava molt bé fins al dia en què va conèixer que el rei havia matat a un elefant. Fins i tot Nacho Rubí va dir que si la moció hagués anat més en aquest sentit, en el sentit del rei com a persona que va matar a un animal, hi estaria més a favor que no, com es plantejava, la moció a l'entorn dels presumptes delictes de blanqueig de diners. En qualsevol cas, va haver un moment en el ple en què, diguem-ne, vàrem ser coneixedors del món dels elefants fins al punt que Nacho Rubí va dir que convidava els presents a que s'endinsin en el món dels elefants per conèixer millor les característiques d'aquesta espècie. Tot plegat, com els dèiem, enmig del debat sobre la moció. Escolti, Nacho Rubí.
Però quan vaig deixar amb aquest tema, vull dir, quan em vaig adonar que aquesta enemistat o que em va semblar no gaire el seguiment de la monarquia quan els havien defensat tant, és quan un dia va sortir que el rei pues, matava un elefant. Jo aquí no els he sentit a ningú, o sigui, sí que és veritat que segurament està molt bé que li obri la comissió pel tema dels diners, però quants diners val la vida d'un animal i més com pot ser un elefant, no? Un elefant, penseu que és un animal que fins i tot guarda el dol quan un dels seus de la manada perd, o sigui, mora, i és un dels animals més entranyables que hi ha al món, els elefants. I jo no els he sentit mai parlar dels elefants, ni de fer un requeriment, ni anar en contra. Jo en aquell moment, sí que és veritat, jo era un gran defensor de la monarquia i sobretot del rei. L'he dit per tots els antecedents que els he donat del cop d'estat, de que venia al port d'Aiguadols, de que vaig tenir l'oportunitat de servir allà a Palma de Mallorca, al Palacio de Marivent, no? I veritablement a mi el que realment m'ha dolgut tot això és que no parli de que aquest senyor va matar elefants. I per a mi és una cosa de veritablement molt sentida. I amb aquell senyor, i amb aquell dia aquell senyor a mi se'm va caure ja. Per què de robar? Si comencem de robar, o de traficants, o de diners i tota aquesta història, segurament tots, de tots els colors, en tenim. I alguns els assenyalem més que altres menys. Però matar un elefant per mi és una cosa que no valen els 65 milions d'euros que suposadament li han donat des d'un altre país, no? Bàsicament això. I em sap molt de greu que no es parli dels elefants. perquè per a mi són animals que senten i tenen sentiments igual que nosaltres. Eh? Jo els convido a que s'adentrin més en el món dels elefants, perquè realment són uns animals entranyables, adorables, i veritablement tenir, ja passareixo, un monarca que se dedica a matar-los, per mi ja tota la credibilitat. Ja està, moltes gràcies.
Això passava en el ple de divendres passat al llarg d'aquestes 5 hores i en el debat de la moció que demanava la creació d'una comissió al Congrés dels Diputats. Bé, altres temes que aniran escoltant al llarg d'aquestes 5 hores que començaran a les 10 i acabaran a les 3 de la tarda. Per tant, si volen allò a les 4, 10 i 5, 15, les 3. Sí, em vaig bé, no? Si el ple dura 5 hores, 4 hores i 56 minuts o una cosa així, veig bé, no? Diria. Ah, d'acord, ja està, aclarit. A les 3 de la tarda, escoltaran el ple a les 10 i acabarà a les 3 de la tarda. Bé, altres coses importants. El ple va aprovar modificacions pressupostàries destinades a ajuts socials, ajuts per a autònoms i per a establiments que hagin hagut d'implementar mesures d'higiene contra la Covid-19 per poder tornar a obrir, així com també partides destinades a indemnitzar concessionàries de serveis municipals. Aquí també va haver una crítica dura de Junts per Sitges al regidor d'Ensenyament, David Martínez, qüestionant el fet de no haver obert les llars d'infants municipals com ell mateix havia anunciat, i Junts per Sitges entén que cal demanar responsabilitats per aquest assumpte. Els veïns de Garraf finalment podran posar en marxa aquell esperat mesurador de la contaminació de les pedreres, però Garraf va ser protagonista del ple perquè el govern ha decidit revocar a Rafael Mateos, a Fale, la responsabilitat de ser el representant de l'alcaldia o nucli de Garraf. Aquesta representació l'assumirà Josep Maria Martínez, el regidor del Margalló. El govern va agrair la feina amb reiterades intervencions a Rafael Mateos, però a part de l'oposició no li va agradar massa aquest comiat a cop de decret, tenint en compte que Rafael Mateos el van escollir els propis veïns del Garraf com a representant. Doncs en Rafael Mateos ja no serà a partir d'ara representant de l'alcaldia de Sitges al nucli de Garraf. I per tots aquells i aquelles que s'han passat bona part de l'estiu dient-nos: pregunteu per les dutxes i el rentapeus, perquè no pot ser que la zona blava funciona i hi ha botons que no desinfecta ningú i en canvi les dutxes i el rentapeus no hi ha manera de que funcionin. Bé, el regidor de platges, Guillem Escolà, va anunciar que amb tota probabilitat a principis del mes d'agost funcionaran les dutxes i els rentapeus. Poca broma, perquè posar-los en marxa val 55.000 euros més la desinfecció, perquè s'ha de purgar tot el circuit, en fi, s'han de, segons va explicar, s'han de fer tot un seguit de feines, de tasques de manteniment inherents al funcionament de tot el sistema. Però, en principi, a la primera setmana del mes d'agost, o sigui, està a tocar ja que funcionin les dutxes i el rentapeus. El regidor també va dir que aquesta quantitat de diners és una quantitat important i l'Ajuntament havia decidit que en un primer moment de la crisi sanitària era més important prioritzar altres coses que no la comoditat de poder-se rentar els peus a la platja, que evidentment és millor si te'ls pots rentar que no si no te'ls pots rentar, però que tampoc és cap drama si no te'ls pots rentar. Sigui com sigui, a partir del mes d'agost els rentapeus i les dutxes ja començaran a funcionar. I en aquests dos minuts que encara ens queden fins a les 10, dir-los que també en l'àmbit dels precs i les preguntes més enllà de la qüestió de neteja, també Junts per Sitges va fer una pregunta a l'entorn de la contractació dels informadors de les platges. D'alguna forma va quedar sobre la taula una certa suposició, una presumpta suposició, si parents familiars d'alguns regidors del govern havien, d'alguna forma, participat en aquest procés, vaja, va quedar així sobre la taula tot això. La regidora Carme Almirall va defensar absolutament la formalitat del procés, que havia respectat tot el que marca l'àmbit legal, però sí que és cert que Junts per Sitges demana més especificitat en els criteris per determinades contractacions. A les xarxes socials hi ha hagut una mica de debat sobre això. Els diem, per exemple, que directament a Instagram ha contestat Pol Vigó, el germà de Júlia Vigó, a un post de Junts per Sitges en què hi ha tota una relació, ja ho ha fet Mònica Gallardo, un llarg escrit de l'oració del ple, i Pol Vigó li diu: a la molt honorable Mònica Gallardo li canvio la feina, d'enxufe a enxufe. A partir d'aquí hi ha hagut més, però diguem-ne que aquesta qüestió ha quedat així sobre la taula com un altre punt de fricció entre oposició i, en aquest cas, Junts per Sitges i govern. I acabem aquí. Bé, acabem aquí. Acabem en part aquí perquè a partir de les 10, com els dèiem, escoltaran el ple municipal ordinari del mes de juliol. Amb tota probabilitat hi haurà un ple extraordinari a principis del mes d'agost, però encara no en sabem gran cosa. Probablement el 6 d'agost, però tampoc sabem en quins termes, com, de quina manera. Sigui com sigui, el que escoltaran a partir de les 10, ple municipal del 24 de juliol, que us hem resumit en aquesta prèvia. Tornem demà a les 9. Adéu-siau.